Tiramillas, COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Molt bon dia, viatgers. Avui serà l'última vegada que iniciaré el programa amb aquesta salutació. S'acaba la temporada número 13, i també s'acaba el Tiramilles, el programa que us ha acompanyat durant aquests 13 anys en aquesta freqüència. No acostumo a potenciar la nostàlgia, però avui, coberta una llarga etapa de la meva vida professional, em permetreu només uns segons mirar enrere i recordar com van ser els inicis de la meva vida radiofònica. Era el 1983, quan, per pura casualitat, i això sí, amb una gran fascinació per part meva pel mitjà, perquè ja era prèvia, vaig començar a fer un programa de ràdio de turisme. S'anomenava Apaga i Vámonos de Viaje. No podia tenir millors companys de feina en aquest moment, Alfons Arús i Jorge Salvador. Jo, de fet, ja havia estat en contacte amb el sector turístic a través de Fira de Barcelona i en mitjans escrits. Aquell temps va ser clau per adonar-me que no estava gens equivocada, que aquell era el meu mitjà. La ràdio ha format part de la meva vida durant com grans dècades, i el segle passat us he de dir que la ràdio, de fet, era molt diferent a com és ara, amb coses bones i amb coses dolentes. No havia arribat la digitalització i tot era un pèl més difícil o complicat. La feina dels tècnics de so era ben diferent. A més de controlar el so que surt en antena, també tenien una discoteca més o menys a prop de l'estudi, i de vegades fins i tot buscaven la música i el so oportú per il·lustrar el que estava passant a l'estudi. Llavors hi havia segones veus i productors, i fins i tot segons quines emissores tenien realitzadors i guionistes. S'exigia als locutors que tinguessin una bona veu i una bona dicció. I amb això avui, això també, la veritat és que ja té menys importància. Els convidats els parlava de vostè i les entrevistes no es deixaven a l'atzar. Ah, i els mòbils no eren el canal habitual per fer les trucades de les entrevistes. Es demanaven un mínim de qualitat en el so. Avui tot això ha quedat per les estrelles, diria jo. Els treballadors de la ràdio treballem amb molts menys mitjans que fa uns quants anys. I quedi clar que no estic dient que tot fos millor, que no ho era. Jo continuo afirmant ara que m'acomiado, que la ràdio és un mitjà fascinant. Un programa, per més d'autor que sigui, ha de ser coral. El tècnic ha d'estar implicat. Les persones que treballen en el mateix programa han de ser un equip ben coaccionat perquè el producte sigui un bon producte. Lluny de voler donar lliçons ni d'anar en contra del desenvolupament tecnològic, res més lluny de la meva actitud, doncs les xarxes i la web es mereixerien una altra reflexió. El que pretenc és que aquest comiat és només té una intenció, que és agrair a tots els tècnics de totes les emissores per les que he passat. Sempre implicats en el programa i sempre acompanyant les necessitats del programa. Els companys de redacció, amb qui hem comentat dia a dia les informacions que s'anaven succeint. També donar les gràcies al sector turístic en general per haver estat sempre que he contactat amb ells i donar respostes a totes les meves preguntes. I, per suposat, a tots els col·laboradors que m'han acompanyat, donar-los les gràcies. Artisal, en Jordi Vidal, i especialment, molt especialment, en Sergio Parra, amb qui hem anat creixent junts. També a tots els productors que han passat pel Tiramilles i per altres programes que havia fet prèviament. En aquest viatge llarg, apassionant, de vegades difícil fins i tot, fa falta que tothom remi a favor d'obra, que dirien. I també vull donar les gràcies a l'Alícia, perquè l'Alícia ha estat aquí 20 i escaig d'anys, i cada vegada quan obries la porta de la ràdio, allà al darrere hi havia un somriure i vetllava una mica per tots. S'acaba la meva vida radiofònica, però, com us deia, a l'inici aquest comiat, que ja m'està quedant una miqueta llarg, és un comiat que no té ni gota de nostàlgia, és un comiat d'agraïment, i és un comiat que vol donar les gràcies també a tots aquells que un dia van creure en mi, i marxo doncs amb una gran satisfacció en aquest sentit. Avui em permetreu una llicència, i és que recordem els espais emblemàtics del Tiramilles i recordem sobretot també la primera entrevista que es va fer en Sergio Parra fa 12 anys en aquesta emissora. Això és el que anireu escoltant en aquest programa d'avui, que és un programa un pèl especial. Ah, per cert, m'he permès una llicència. Viatjarem fins a Praga perquè és una ciutat que m'encanta, bàsicament per això. Els pròxims minuts els dedicarem a parlar d'un llibre que ha publicat Ediciones Martínez Roca. No m'atreviria a dir que és un llibre de viatges, tot i que el seu títol ens motiva a viatjar. 300 lugares de verdad que parecen de mentira. Les seves pàgines no inclouen ni una fotografia, ni una posta de sol, ni una muntanya, ni una catedral. Però això no ens ha d'estranyar si tenim en compte que en la introducció del llibre ens diuen que encara que olori el llibre i sembli un llibre, un cop llegit arribarem a la conclusió que més que un llibre és una forma diferent de veure el món. Els 300 indrets de veritat que semblen de mentida estan dividits en diferents capítols, amb títols tan suggerents com indrets de ciència-ficció, de diners, diminuts, virtuals, subterranis o màgics, entre d'altres. Amb nosaltres està Sergio Parra, que és l'autor d'aquest llibre. Sergio, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Muchas gracias por visitarnos.
Encantado.
No es un libro de viajes. Bueno, empezamos ya porque no es ni un libro, según anunciáis en la introducción, aunque huela libro.
Sí, bueno, intento que sea varias cosas. Intento que sea una guía de viajes a nivel práctico. De hecho, en el índice final del libro podemos encontrar un índice por países para quien quiera visitar todos los lugares que se refieren en el libro. Pero también intento que sea otra cosa, como bien has dicho. Intento que sea también quizás una historia novelada sobre los lugares más curiosos que hay en el mundo y una demostración de que el mundo es mucho más grande, mucho más exótico.
¿Qué te ha parecido, Sergio?
Bueno, en fin, que
de repente me ha hecho como ilusión, pero a la vez me he sentido como muy viejo. Sí, la verdad es que más que un programa, y esto te lo digo totalmente en serio, esto para mí ha sido como una especie de tomar un café.
Pues mira,
y charlar.
Me alegra mucho que me digas esto hoy, precisamente, último programa de mi vida, porque, bueno, ya lo hemos anunciado al inicio del programa, se acaba la temporada, pero también se acaba Tiramillas y también se acaba mi vida profesional, porque llega un momento en el que uno se tiene que ir ya, ¿no? A hacer otras cosas o a no hacer nada. No sé, darme a yoga, hacer alguna cosa de estas. Pero en cualquier caso, me gusta mucho que me digas esto, porque lo que he pretendido siempre a lo largo de estos casi 40 años de radio es que la gente se sintiera cómoda. Escogí un tema monotemático, que era el turismo, porque me parecía que no iba a ser conflictivo para nada o para casi nada. Que no tenía que hacer entrevistas metiéndole el dedo en el ojo a nadie, o a casi nadie, en alguna ocasión sí, pero bueno, no excesivamente. Y sobre todo, para que la gente se sintiera cómoda y pudiera explicar y hablar y contar sus cosas, las que fuesen, compañías aéreas, países o lo que fuese. Entonces, me alegra mucho que me digas que has estado cómodo. Yo lo que quiero hacer públicamente es agradecerte la confianza. No has defraudado en absoluto, porque tú has crecido con nosotros profesionalmente. Entonces no has defraudado en absoluto mis expectativas, todo lo contrario. Creo que nos has empequeñecido incluso un poco. Pero, bueno, tu incondicionalidad sobre todo, y bueno, que me ha encantado trabajar contigo todo ese tiempo.
Bueno, sabes que es recíproco y además yo ahora te veo como una especie de Risto Mejide en Factor X.
¿Qué dices?
Que creo que...
¡Comparación!
No, no, te lo digo por una cosa que voy a contar.
¿Qué es Factor X? No sé qué es Factor X.
Bueno, el típico cast de estos, por decir una palabra en inglés que sé que te gustan.
Me gustan mucho, sí.
Hacer un casting de personas que pueden tener potencial para hacer algo, pero que al principio todavía están un poco dubitativas. Voy a contar un secreto que nunca he contado, y es que yo con Carme Ayala he estado sinceramente como tomándome un café en un bar, hablando de la vida, sin más. Y riéndonos, y miradas cómplices, me he sentido súper a gusto. Pero he de contar una cosa. Yo, la primera vez que vine a la COPE para ser entrevistada por Carme Ayala en su programa, yo estaba nervioso como un flan, iba a presentar mi libro 300 lugares de verdad que parecen de mentira. Y entonces, nada, yo venía, pues como era muy nervioso y era casi un neófito de la radio, pues yo venía con mi guión escrito, pues un poco con las preguntas que me había dicho Karma que más o menos me iba a hacer, todo escrito para leerlo tal cual, ¿no? Y entonces yo saqué mis hojas, temblando de miedo.
Yo ya metí la mano, Isles.
Y Karma ya me arrancó las hojas de cuajo y me dijo, aquí papeles no, ¿eh?
¿Eso dice?
Más o menos. Aquí papeles no, ¿eh?
Jorge Martínez siempre me dice que tengo muy mal carácter. Siempre me dice que avasalla a la gente, que no hace falta ir por la vida de guerrero del antifaz y quizá tenga un poco de razón.
Pero fíjate...
Porque tú eras muy joven, era tu
joven.
Primer libro...
Era muy joven, era muy...
Ya lo siento,
la bisoñez, ¿no?, de la radio. Pero sí que es cierto que me sentí como esos niños que quieren ir con las cuatro los ruedines en la bici y tú de repente dices, se acabó los ruedines.
O sea, aquí ya vamos de serios, ¿eh?
Claro, hay que ir a por todas y si no, no vas a aprender. Y ese primer programa, no, reconozco que dije, yo aquí no vuelvo más porque esto va a quedar fatal. Sin embargo, me vi tan obligado a improvisar que creo que salió medianamente bien, o al menos lo suficientemente bien como para que tuvieras...
Como para que yo me fijase en ti.
Algo de potencial y dijeras, aquí se puede sacar algo. Y me ofrecieras justo después de acabar ese programa, esa entrevista, pues una sección fija en este
y
programa.
De eso hace nada más y nada menos que 12 años.
Pues algo así.
Bueno. Bueno, no nos vamos a despedir porque tú y yo vamos a seguir tratándonos, claro, por supuesto. Pero sí quiero nuevamente eso, agradecerte tu paso por esta casa, pero sobre todo tu condescendencia con nosotros y cómo nos has ido sorprendiendo cada semana. Muchas gracias, Sergio.
Para mí ha sido un placer y, como bien dices, yo creo que esto no es un final, simplemente es una transformación.
Por supuesto. Vamos, yo no pienso acabar aquí, ¿eh?
Muy bien, me parece correcto.
Vale, hasta la próxima. Adiós.
Hasta siempre.
Carl Fredricksen ha soñado con aventuras toda su vida. Y hoy su aventura por fin despegará.
¡Adiós, muchachos!
Popipipipopo. Con mi GPS de explorador intrépido, jamás nos perderemos.
Estás escoltant Tiramillas, el programa de viatges de COPE Catalunya.
Diuen de la capital de la República Txeca, ciutat mil·lenària, que és una de les ciutats més boniques d'Europa. Una arquitectura fascinant i una rica tradició cultural són dos dels atractius que porten fins a aquesta ciutat els viatgers que arriben d'arreu del món i que majoritàriament no queden decebuts. Praga, també anomenada la ciutat de les 100 torres o la mare de totes les ciutats, es troba situada a la riba del riu Moldàvia. Va ser fundada al segle IX i ha estat testimoni de diversos esdeveniments històrics importants. Va ser la capital del Regne de Bohèmia i, posteriorment, de la República Socialista de Txecoslovàquia. La ciutat va jugar un paper clau en la història europea, especialment en el segle XIV, quan estaven sota el regnat de Carles IV, que va impulsar el desenvolupament cultural i arquitectònic de la ciutat. Si haguéssim de ressaltar només el patrimoni imprescindible, en una visita a Praga, sense dubte, el castell estaria entre els cinc primers atractius de la ciutat. Com gairebé tots els castells, situat a la part alta de la ciutat, és un complex que es pot anomenar sense cap mena de problema un dels més grans del món. Inclou la catedral de San Vito, un exemple destacat de l'arquitectura gòtica, el pont de Carles, que es va construir entre 1357 i 1402, uneix la ciutat vella amb la ciutat petita. Està decorat amb 30 estàtues barroques. Obligada parada, la plaça de la Ciutat Vella, evidentment, que allà és on podem trobar l'Ajuntament Antic de la ciutat i el famosíssim rellotge astronòmic que es mereix un apartat, doncs sembla ser, diu la llegenda, que podria ser, però vaja, és una cosa bastant gore, diu la llegenda que el rellotger que va fer aquest rellotge astronòmic, quan van veure la bellesa que tenia, li van treure els ulls perquè no fes cap altre que es pogués ni tan sols assemblar al rellotge astronòmic de Praga. Això és només una llegenda. Aquest rellotge reuneix cada dia, cada hora del dia, milers de turistes esperant que surtin els personatges que donen voltes quan és l'hora punta. I en cinquè lloc d'aquest patrimoni imprescindible trobaríem la Casa Municipal, un edifici modernista que acull un auditori i que és el punt de referència de la ciutat. Aquests cinc punts del patrimoni serien només un petit aperitiu de la bellesa de la ciutat. Palaus barrocs, carrers empedrats, esglésies gòtiques s'aniran succeint en les nostres passejades i ens oferiran una immersió fascinant en un espai urbà amb més de 1.000 anys d'història. El centre històric de la ciutat va ser declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO l'any 1992. És un autèntic tresor. El punt de partida seria, com us dèiem abans, per creuar el pont, la plaça de la Ciutat Vella, on trobem l'església de Santa Maria de Tín, amb les seves agulles gòtiques i el famós rellotge, el dels ninots. Des d'allà podríem iniciar la visita al recinte i dir-vos que en el castell ens hem deixat de parlar, en aquest recinte del castell, ens hem deixat de parlar d'una part de totes les prestacions que ens dona, que és el carreró d'or. Un carreró seguit de cases petites, pintades de colors, destinades a la venda de souvenirs avui, però que en una d'aquestes cases, perfectament senyalitzada, va viure durant un temps Kafka. No deixeu de passejar pels jardins del castell, tampoc allà trobareu bones panoràmiques de la ciutat i ja de baixada visitar el barri de Malastrana. Boniques cases, edificis històrics, bones vistes sobre el riu i cafeteries i restaurants per provar la cuina de la ciutat. Altres barris a veure són el barri jueu, Vinohrady o Zhitkov, que aquests dos ofereixen la cara més moderna i més alternativa de la ciutat, amb cafeteries, galeries, mercats i una vida nocturna dinàmica. La vida cultural de Praga és força interessant. És una ciutat molt activa. Allà a la Casa Municipal, que vindria a ser com un centre cívic, actuen habitualment, es fan concerts de música clàssica, obres de teatre, i en el Teatre Nacional podem gaudir de l'òpera. Pels amants de l'art contemporani, el DOCS, un centre que ofereix propostes innovadores. A part dels teatres i els centres cívics, hi ha una altra institució dins de la ciutat. La cervesa, diuen els txecs, que les seves cerveses van millor, està clar. Sigui com sigui, la cervesa txeca és una institució. Praga està plena de tavernes on està des de les marques clàssiques com la Pilsen Urquell fins a les cerveses artesanals. Una visita imprescindible és la Ufleku, la cerveseria més antiga de Praga, activa des de 1499. La cuina txeca és contundent i saborosa. Plats típics com les bikova, que és una vedella amb salsa de nata i nabius, o el goulash. Dels postres hi ha una gran varietat de dolços, tot i que el probablement més popular és el tredelnik, un dolç típic amb sucre i canyella. Formen part essencial de l'experiència gastronòmica aquests plats, però també trobareu cuina d'autor i també podeu trobar els habituals i els típics que trobem a qualsevol ciutat europea. Reserveu-vos un temps per visitar el Museu Nacional, situat a la plaça de Venceslau, on es troba ubicat en un imponent edifici on trobareu exposicions sobre història natural, història de l'art, o bé, de fet, diuen, és absolutament real, que és el museu més gran del país, però també hi ha exposicions temporals importantíssimes. Cada estació de l'any transforma Praga. A la primavera, els parcs floreixen i el clima és ideal per caminar i recórrer la ciutat a peu. A l'estiu, la ciutat s'omple de festivals, de teatre, de música i de vida al carrer. La tardor pinta la ciutat de tons daurats i vermells i a l'hivern, amb la neu i els mercats de Nadal, Praga es converteix en un autèntic fantàstic escenari de conte. Recordeu que la moneda de Praga és la corona txeca, tot i que es pot pagar en euros a molts llocs. Ara, preferible pagar amb targeta, en aquest cas, per garantir-vos el canvi correcte. El transport públic funciona força bé. Ara, pràcticament, l'ideal seria fer la ciutat a peu, potser a la pujada al castell, trobar un tramvia o un bus que us acosti, però, si no, la resta de la ciutat es pot fer tranquil·lament a peu. Sentada a la riba del riu Moldàvia, contemplant la bellesa del paisatge i gaudint de pensaments bonics, no podia ser d'una altra manera allà on estava, vaig conversar amb un noi de Barcelona que només tenia paraules boniques per la ciutat i que gaudia del moment amb el mateix entusiasme que jo.
Ai, Praga, 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 donde el amor naufraga en un acordeón. Ay, Praga, darling, Praga, los condenados pagan cara su redención. Ay, Praga, 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 dos dedos en la llaga y un santo en el desván. Ay, Praga, darling, Praga, la luna es una daga manchada de alquitrán. Vine a Praga a fundar una ciudad. Una noche a las 10 de la mañana, subiendo a Malastrana, quemando tu bandera en la frontera de la soledad. Otra vez a volvernos del revés, a olvidarte otra vez en cada esquina, bailando entre las ruinas por desamor al arte de regarte las plantas de los pies.
Tiramilles, Cope Catalunya i Andorra.
Ho escoltes?
Seguim, això és Esports Cope a Cope Catalunya.
A Cope Catalunya.
Arrere, a Cope Catalunya i Andorra.
Acabem d'actualitzar els nostres equipaments tècnics per millorar la qualitat d'emissió de Cope Catalunya. La programació en català que cada dia escolteu milers de persones a Cope Catalunya amb la tecnologia que ens permet arribar amb la millor qualitat de so i la forma més efectiva de fer-ho possible. Amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
El Tour de Francia ya está en marcha. En COPE te lo contamos todo.
Esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar.
Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz y Eri Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Cada día desde las 4 en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil.
20 kilómetros meta.
Y los fines de semana, desde las 3, cobertura especial en tiempo de juego.
Línea de meta, Eri Frade.
¿Qué tal, Paco?
Hasta el 27 de julio, el Tour de Francia en COPE con Eri Frade.
Yo escribo para derribar el muro de la propaganda frente a las versiones oficiales que nos tratan de imponer los poderosos, frente al pensamiento inerte, estabulado, alzar la voz de la disidencia. Soy Juan Manuel de Prada y escribo en ABC.
Oye, ¿te has fijado? Las mejores sensaciones no se expresan con palabras. Como cuando saboreas tu helado favorito, disfrutas de una puesta de sol en la playa, o descubres las ofertas increíbles de los días híbridos de Nissan.
¡Oh!
Del 15 al 31 de julio, con entrega inmediata y hasta 10 años de garantía.
¡Wow!
Consulta condiciones en tu concesionario o en Nissan.es.
COPE Catalunya y Andorra.
Llevamos una vida frenética. El trabajo, los hijos, las preocupaciones, hacer deporte y nuestras articulaciones, doctor Márquez.
pues sufren. Además, el desgaste articular no es solo cosa de personas mayores. Piensa, por ejemplo, en profesiones donde están siempre de pie o sentados, personas que están atendiendo a los niños, nuestro día a día. Todo eso afecta a nuestras articulaciones.
¿Y qué hacemos, doctor?
Mira, una dieta sana, buenos hábitos, ejercicio y ayudarnos con un suplemento natural que nos aporte todo el calcio y los nutrientes que necesitamos.
Oseovital de Laboratorios Maen es un producto natural que contiene fuentes de calcio de la mayor calidad, vitamina C y minerales. Atención, lo puedes pedir en la web laboratoriosmaen.es. Pídenoslo, consulta, llama o manda un WhatsApp al 669-56-1768. Y si eres oyente de COPE, tienes descuento. Oseovital, 669-56-1768.
Noticia, notición. Una vecina del barrio de las Corts cancela en Barcelona 179.000 euros de deuda y ha sido gracias a Área Jurídica Global, el despacho de abogados que te ayuda a empezar con tu nueva vida llamando al 900-730-906 o en areajuridicaglobal.com. Además, por ser oyente de Radio COPE, tu primera consulta será 100% gratuita. Área Jurídica Global, con más de 100 abogados en toda España.
El càncer de colon suposa un important problema de salut pública. És molt important establir unes adequades mesures preventives i diagnosticar-lo de forma precoç. Clínica Servidigest ha obtingut el prestigiós segell de qualitat de la Joint Commission International. Disposem d'una unitat d'endoscòpia amb la tecnologia més avançada per realitzar l'estudi i cribatge del càncer de colon. Clínica Servidigest t'ofereix finançament a 6 mesos sense cost en la realització de les proves de prevenció del càncer digestiu. Truca'ns al 625-334-334.
Liderar no és només anar al capdavant, és avançar plegats, renovar energies, desplegar infraestructures que ens connectin entre nosaltres i amb el món. Liderar és protegir empreses i crear llocs de treball de qualitat, amb innovació, estabilitat i feina ben feta. Per una Catalunya més forta, amb un futur per a tothom. Catalunya Lidera, un pla per recuperar el lideratge econòmic de Catalunya. Informa't de les 200 mesures a gem.cat/Catalunya Lidera. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
COPE Cataluña y Andorra.
Deja de preocuparte por arrugas, manchas o flacidez. Lico transforma la ingeniería cosmética en resultados visibles. Con los mejores activos del planeta y un cuidado al milímetro, tu piel estará en las mejores manos con Lico Cosmetics. Fórmulas cosméticas con alta dosis de innovación y eficacia para satisfacer todas las necesidades de tu piel. Y ahora están de rebajas, con hasta un 20% de descuento en toda su web, licocosmetics.com. Descubre toda su gama de tratamientos.
Tiramillas.
Durant aquests 13 anys ens han acompanyat alguns espais més o menys fixos dins de la nostra pauta. Un d'ells ha estat Viatge Express. El Viatge Express va néixer amb el propòsit de fer espais curts, espais de 5 minuts com a màxim, en el que parlàvem de països que probablement per les seves característiques, doncs, per no ser els més turístics, els més grans o els més espectaculars, poques vegades es mantem. I amb aquesta... Amb aquest plantejament neix un viatge express en el que hem tocat quantitat de països i hem explicat doncs, des de la seva política, la seva vessant política o la seva vessant econòmica o la seva situació purament geogràfica. Aquest és un dels espais que ha il·lustrat, en aquest cas, Togo.
Chobawato nyamanyala sikano nyajimo. Chobawato.
Avui el nostre viatge express ens porta fins a l'Àfrica subsahariana, on trobem Togo. país que es va independitzar de França el 1960. Set anys després, Eidema va liderar un cop d'estat militar i es convertia en president. De fet, va arribar a situar-se com el president de l'Àfrica que va governar durant més anys, 38, fins a la seva mort l'any 2005, moment en el que el seu fill va ser nomenat president. Durant els segles 4 i fins al 10, Togo estava poblat per pobles ewes del mateix origen que els ibos i yorubes de Nigèria o els asantis de Ghana. Pobles pobres, pacífics, les seves formes d'estat seguien l'exemple dels regnes de Gomba del nord del territori. Entre els segles XVI i XIX, donat els milions d'esclaus traficats en aquesta zona, se la va anomenar com la costa dels esclaus. L'actual Togo va ser protectorat i colònia d'Alemanya durant 30 anys. Durant la Primera Guerra Mundial, la Unió de Tropes Franceses i Britàniques van derrotar les tropes d'ocupació alemanes i es van dividir el territori. Els francesos es van quedar amb la regió oriental de Togo i els britànics amb la regió occidental. Al setembre de 1993 s'aprova una nova Constitució multipartidista que atribueix el poder executiu al president i que fa recaure el poder legislatiu en una Assemblea Nacional formada per 81 membres. Tant l'Assemblea com el president són escollits per un període de 5 anys, segons aquesta Constitució. El president és l'encarregat de designar el primer ministre i aquest els demés ministres. DJ Sixon on the beat. Ay, 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 un cop situats geogràficament i fet l'apunt històric, anem a descobrir els atractius de Togo. Un dels principals atractius el trobem en els rituals culturals del país, balls, càntics que representen les festivitats i que acompanyen les cerimònies que de vegades duren més d'un dia. Els viatgers poden incorporar-se en algunes d'aquestes celebracions. Lomé és la capital del país i, tot i que no és una ciutat especialment bonica, té alguns punts imprescindibles, com per exemple el Gran Mercat, distribuït en tres plantes i amb tota mena de productes, peixos, herbes medicinals, artesania, de tot una mica. Una altra visita a fer a la capital és el Museu Nacional de Togo o el Mercat dels Fetitxes, especialitzat en vudú. L'ambient nocturn de Lomé també es mereix una visita. El litoral de Togo, amb pobles pesquers que mantenen les seves tradicions intactes i costes verges, també és visita obligada quan un passa per aquest país. Les platges amb cocoters són interessants de veure. Això sí, s'ha d'anar alerta als banyistes. Són perilloses. Es recomana informar-se a l'hora d'entrar al mar. Robinson Plage és una platja que es troba pròxima a Lomé i és una de les zones habilitades pel bany. També molt recomanable el llac Togo, 60 quilòmetres quadrats d'aigua. A la riba del llac, alguns nuclis importants com Togoville o Agbodrafo. També s'ha de dir que en aquest llac es poden practicar esports nàutics i navegar amb vaixells. Els visitants es poden ajudar els pescadors a recollir les seves xarxes i dins de les embarcacions, és a dir, que poden contribuir en el recull de la pesca. I també a Togo s'ha de dir que conviuen 30 grups ètnics i una de les tribus més tradicionals és Taberma, parents del Somba, famosos per les escarificacions dels seus cossos i cares. Descobrir algunes de les més diverses ètnies de Togo pot ser un dels grans atractius a la visita. La natura és l'altra. El Parc Nacional Farao Malkafakasa és un parc en el que podem veure ximpancers, elefants, porcs anglars africans i sobretot una mostra de la natura del país. Fins aquí la nostra visita express a Togo. Tiramillas ha parlat de cultura, de gastronomia, de paisatges i també ha parlat d'hotels, com no, són una part important dels nostres viatges. La secció, en aquest cas, es deia Històries d'hotels. Buscàvem hotels que per una o altra característica fossin especials, perquè eren els més antics, perquè tenien característiques que es feien diferents, perquè havien rebut personatges meravellosos. I això és una mica el que ens va portar a parlar amb el director de l'Hotel Inglés de Madrid. There's a small hotel. Dins de l'espai Històries d'Hotels, sabeu, els habituals del programa, que acostumem a dedicar un temps a hotels que bé sigui per la seva antiguitat o per la seva ubicació. També pot ser pels atractius dels seus edificis o bé pels serveis que ofereixen. Són establiments interessants, establiments que val la pena descobrir. En definitiva, hotels amb història. For us to share together. Avui hem fet Diana, ens trobem a un dels hotels amb més història de Madrid. Allà vam descobrir com és el Gran Hotel Inglés, que obria les seves portes el 1886 i que es va convertir en el primer hotel de luxe de la ciutat. Hidden Y Hotels és la cadena hotelera que gestiona el Gran Hotel Inglés, una cadena que també té altres establiments a Mallorca, Sevilla i Granada. Hotels que tots ells coincideixen en cuidar al màxim els detalls. Els petits detalls i els grans detalls que es mereixen per la seva categoria. Els seus clients són amants del bon gust, viatgers urbans que busquen quelcom d'especial en els allotjaments que trien d'aquesta cadena. Avui estem al Gran Hotel Anglès, en bona companyia. Estem amb el director de l'hotel, el senyor Jordi Caral, que també és CEO de la cadena i ens acompanyarà en tota aquesta descoberta.
Senyor Caral, el primer hotel de luxe de Madrid, això ja li dona, diria, bé, una categoria per estar en un rànquing.
Sí, la veritat és que sí, però bueno, és molt, té molta gràcia perquè l'hotel fa més de 100 anys, 1886, primer hotel amb aigua corrent, primer hotel amb llum corrent, primer hotel amb restaurant de 5 estrelles de luxe, no? Llavors, bueno, jo crec que tenim una part de nostàlgia, una part de tenir que fer les coses molt, molt bé, perquè tindre una de les nostres propietats amb aquest nivell és meravellós, no?
100 anys rebent hostes al barri de les Lletres, un barri ben especial en aquests moments a Madrid. És evident que vostè no porta 100 anys a l'establiment, afortunadament per vostè, però en qualsevol cas sí que porta el temps suficient a l'hoteleria com per haver vist els canvis que s'han produït. I quines són les necessitats que l'hoste té ara i les que tenia fa 50 anys?
Sí, a veure, la diferència és abismal. Fa 50 anys, doncs, el servei propi que tenia els clients el portaven al propi client, o sigui, tenien els teus establiments. En el cas del Gran Hotel Inglés, la part de baix era tot el que eren les cavallerizes, on estaven els animals, els cavalls i els carros. A la part mitjana d'hotel era on tenien les habitacions dels nobles i la part de dalt era on tenien els serveis del propi noble. Llavors, bueno, vulguis o no, tot això ja et feia sentir d'una altra manera. El servei propi de l'hotel, doncs, era molt més de restauració i no tant tirat cap al client. A dia d'avui és totalment diferent. Nosaltres, al centre del nostre negoci és el client, tractem el client d'una manera molt, molt, molt especial, però no d'una manera tapaïda, no d'una manera de que no estigui a gust. O sigui, la nostra manera de treballar el client és estar amb ell, màxima necessitat que tingui i màxim confort, i a partir d'aquí acompanyar-lo amb els dies que estigui i en les seves necessitats, que és el normal.
Vostè i jo recordem en el pas del temps de com ha anat evolucionant el turisme. Molt probablement vostè també recordarà quan van néixer cadenes com per exemple NH, que el que feia era doncs marcar uns estàndards de qualitat, i aquells estàndards eren una mica doncs el més significatiu de la marca, que tu anaves a un hotel a Sevilla i era exactament igual que si anaves a Madrid, i llavors això permetia que, sobretot a nivell executiu, potser no tant pensant en el turisme, tu sapiguessis què és el que trobaries, no? Tinc la impressió, i vostè em corregeix si m'equivoco, però tinc la impressió que això ha canviat una mica, que el client no vol anar sempre al mateix hotel, i que si està a Sevilla doncs probablement el que vol és veure una decoració que sigui acord amb la ciutat, i que si està a Madrid doncs a lo millor el que li agrada és aquest estil que està entre la modernitat i l'anglès, i que li dona una calidesa especial.
Bueno, al final jo crec que n'hi ha espai per tot. Si parlem d'NH, doncs, bueno, és una increïble i meravellosa companyia hotelera, amb uns resultats increïbles també, però té el seu nicho de mercado, no? O sigui, és una categoria 4 superior, i el client el que està buscant de forma bastant executiva és el que busca. És el seu espai, la seva velocitat, un check-in molt ràpid, una habitació molt còmoda, i que tots els hotels on vagi sempre trobi el mateix. Bueno, això és una realitat. A dia d'avui també n'hi ha una altra tipologia de client, i sobretot el client de 5 estrelles del luxe, que el que està buscant és el que s'està parlant sempre moltíssim, de les pròpies experiències que pot tindre dintre del propi hotel. Bueno, jo puc estar més o menys d'acord amb el tema de la paraula experiències, però crec que perquè clar, les paraules al final i els hechos són molt diferents, no?
A més, les paraules es contagien, però de fet, què és una experiència en l'àmbit del turisme? És una qüestió que és una paraula que sempre he odiat.
Sí, a mi també. Jo, sincerament, a mi n'hi ha dues paraules que ara m'agafa una mica de grima, que són experiència i hoteles boutique. O sigui, ja quan hablamos de los hoteles boutique, ja em fico una miqueta nerviós, perquè entra tot. O sigui, jo tinc un hotel boutique. Ah, bueno, pues no sé el que significa ara mateix un hotel boutique. El que sí que tinc molt clar és que el client i la tipologia de client canvia. Pots tindre, per exemple, al cas de Madrid, una tipologia de client que vol entrar en un espai com pot ser un hotel Four Seasons, que és meravellós, és increïble, amb una recepció enorme, però amb una qualitat de servei diferent que el que pot oferir un gran hotel anglès. Llavors, la cercania o ese lujo discreto que es marca en un hotel com pot ser el Gran Hotel Inglés, pues és diferenciador amb uns altres espais. Es marca moltíssim la decoració. Nosaltres en la nostra cadena Hidden Away tenim a Rockwell com a principal interiorista de la companyia. Llavors, bueno, jo crec que el client el que està buscant és posicionament dintre de l'hotel, està buscant situació dintre de la ciutat, està buscant servei, està buscant, bueno, doncs una mica de diferències entre uns hotels i uns altres.
Què s'ha passat de moda en els hotels? Perquè suposo que com en qualsevol altre sector, pues una vegada toca el beix i l'altra toca el verd, en el sector de la roba, per exemple, no? Que està absolutament programat, però passa això. Els hotels han perdut algunes coses i han guanyat altres?
Jo crec que el que han guanyat han sigut bastant més en restauració. O sigui, la part de restauració dels hotels s'ha millorat moltíssim. Abans era quasi inviable que un client, no que un client, si una persona de fora de la ciutat anés a un restaurant d'un hotel a fer un dinar, a fer un sopar, a fer alguna cosa, com a molt es casaven, com era el cas del Palace Barcelona, o el cas del Palace aquí també a Madrid fa 20 o 30 o 40 anys. Ara jo crec que la gent entra molt més als hotels perquè n'hi ha una oferta gastronòmica i de sortir i de veure les coses com per entrar dintre aquests hotels, no? Què és el que s'ha perdut? Jo crec que el que s'ha perdut més als hotels ha sigut no estar molt més a sobre del client. O sigui, la tipologia de l'hotel o la tipologia de la categoria de l'hotel s'ha deixat al client com si fos algú que entra i sale per la puerta d'una manera ràpida. O sigui, jo entro, te doy una llave, entras en la habitación, sales y no sé ni quién eres, ni qué haces, ni qué dejas de hacer, ¿no? Crec que això s'ha perdut també moltíssim a molts establiments i sobretot amb cadenes que són molt més grans i el que es dediquen és a donar un altre tipus de servei que no és aquest.
Anem a descobrir l'hotel i les seves curiositats, perquè clar, a part de Winston Churchill, que estava allotjat a tots els hotels del món, que aquest senyor no feia més que viatjar
i fumar puros,
a part d'això, és cert que hi ha molts altres hostes, i no sé, aquí per exemple el Gran Hotel anglès, va allotjar-se a Virginia Woolf, per exemple.
Aquest despatx és el despatx de Virginia Woolf. Aquí darrere tenim un dels llibres originals de Virginia Woolf, amb una escultura d'unes mans, que després ens fixarem, i és el despatx on estava ella i on escrivia, no? amb aquesta àrea. Bueno, tenemos a José Rizal, tenim uns quants que venien a l'hotel perquè estaves al mig del barri de les Letres. Llavors, clar, un hotel d'aquella època, amb aquesta categoria i amb aquest nivell, pues era una espècie de centre de neuràlgico i de convencions que venia la gent aquí.
No només Virginia Woolf, com ens comentava, sinó també molts altres escriptors, el barri era el propici, i també els hostes entenc que fan una mica al final, passant els anys, acaben fent, sobretot aquestes curiositats, no? Que ella tingués un lloc per escriure aquí, acaben fent una mica la forma de l'hotel i la seva vocació, no?
Sí, bueno, al final el que parlem ara del networking i aquestes coses, no? Pues ja existia fa 60 anys això. Lo decíamos de otra manera, però sí que és cert que era la zona, era l'àrea, era l'hotel, era el que impregnava el que es venia. Nosaltres tenim una sèrie de fotografies dintre dels armaris de les habitacions, que són unes postals que ja veus quina era la forma i les maneres que tenia la gent, ja no només de vindre, sinó de vestir, de menjar. Nosaltres tenim menús del 52, del 40, o sigui, tenim una sèrie de coses que són absolutament meravelloses, no? Llavors, bueno, es van sortint coses que dius, com és possible que la primera jota que es va escriure, realment es va escriure a aquest hotel. O sigui, són aquestes petites coses que et van sortint i no entens com podien passar, no? Però és un centre, i és un centre on venia la gent i es reunia per fer tot això.
Són aquestes coses que al final acaben apassionant, i és el que dic, acaben formant el caràcter, perquè podríem dir que els hotels sempre estan vius?
Sempre estan vius, o sigui, és que al final aquest hotel té 48 habitacions, tots els dies passa gent, i ara la gent sí que és cert que és d'una altra manera, es mou d'una altra manera, molt més tecnològic i tot, però si parlem de fa 40 anys, 50 anys, no existia cap tipus de tecnologia, no n'hi havia absolutament res. Llavors, clar, es tenia que veure, la gent es tenia que tocar, la gent es tenia que escriure, la gent es tenia... Es feien les coses d'una altra manera, no? Llavors necessitaven espais on poder fer aquestes reunions, on poder escriure, on poder fer xarles, on poder prendre's un cafè i poder parlar d'aquest tipus de coses, no? Llavors, hotels com aquests tan sumament emblemàtics s'impregnen d'una història tan increïble, tan meravellosa, que l'únic que tenim que fer és no deixar-ho, no? Jo crec que el respecte que li tenim que tindre a aquest establiment, i és el que hem fet, perquè la inversió no va ser fàcil i va ser molt, molt dura, és tindre el millor hotel possible per respecte al propi hotel.
Parlem de gastronomia. L'hotel té un restaurant que es diu Lobito, i tampoc aquest nom és gratuït. Es diu Lobito perquè al mateix carrer hi havia un taxidermista que penjava una pell de llop cada dia a la balconada, no?
Sí, bueno, tenim el que és el restaurant el Casa Lobo, i després dintre del propi també hotel a l'entrada tenim el Lobito. Sí, era un taxidermista que tenia una space de llop i uns caps de llop, i diu la història que n'hi havia uns nens jugant i una vegada pues, li van tirar pues, el llop al terra al senyor i el senyor pues, amb una espitxada el nen el va matar, no? I després es va suïcidar el senyor, bueno, aquestes històries sí, increïbles que passen, i es va quedar el nom, i vam deixar el nom del propi establiment, nom que fa el carrer, i que al final pues, els restaurants li volien donar una mica d'ese punx antic que era maco. Llavors, el restaurant principal el tenim com a Casa Lobo, i el restaurant que tenim al centre de l'hotel és el Lobito, perquè és el més petitet.
El tipus de gastronomia?
Gastronomia és molt nacional, molt de producte. De fet, estem i ahir estàvem parlant de que estàvem fent un tast de carns, perquè bueno, el que estem buscant és molt, molt, molt producte. Nosaltres no podem tindre un gran restaurant de 3 estrelles Michelin, però no, tampoc el pretenem. O sigui, no estem buscant grans estrelles.
Aquestes són dues de les apartats que han estat presents contínuament en el nostre programa, però l'actualitat ha resultat ser el més important. Els continguts actuals sobre el món del turisme acabaven d'omplir el nostre gruix de programa.
Oigan, amigos, solo quiero informarles que me ausentaré porque iré al este a la boda de mi hermana.
¿Tal si voy contigo?
¿En serio?
Hagamos ese viaje.
Hay miles de cosas que ver.
Estás escuchando Tiramillas, el programa de viatges de COPE Catalunya.
Avui la sortida del programa haurà de ser un pèl diferent, perquè habitualment no us acomiado, el temps esgotat i tornem la setmana vinent. No tornarem la setmana vinent. M'he pres unes llargues vacances i, per tant, doncs, acaba aquí el Tiramilles. Agrair-vos a tots els que esteu a l'altra banda, que hàgiu tingut la bondat de dedicar-nos el vostre temps i escoltar el programa. Dic que l'últim EGM, que és el canal d'investigació per saber les audiències dels programes, doncs ens ha deixat en molt bona posició. Per tant, marxem contents i marxem doncs, amb el servei fet, de fet. Moltíssimes gràcies per estar a l'altra banda. Adéu.